tarda. La meva comunicació, el títol de la meva comunicació són les idees estètiques de Tilley. La meva comunicació no és altra cosa que el títol d'un dels seus escrits. M'agradarà dedicar, i demano si ens poguéssim calcular el temps, i perquè si no no em volia allargar excessivament, m'agradaria oferir-los avui una lectura, que junts llegíssim una part d'aquest article. Tot no el podrem llegir, però sí que ens interessa fer una lectura, diríem, no tant de l'estètica de Tilley, sinó del que en treu, que en treu ell, quins sorrellats en fa, quines crítiques fa, i veurem que amb les intervencions que ja s'han fet i amb la lliçó ja es veu, era, Roure és un home, diríem, un esperit lliure i crític. És això que ens interessarà veure, no només com divulga, sinó com pensa Tilley. Aquest és un article, jo diria que un segon element important és que Roure no acaba constituint un pensament estètic propi, no fa una teoria pròpia a l'entorn de l'estètica, per bé que l'estètica li interessa molt. Ho hem vist abans, se n'han fet referències. És un home que acaba fent també classes i incorpora l'estètica a dintre el seu pensament i a dintre les seves classes, però no podríem dir que és un creador estètic. Em sembla que estem davant d'un dels millors textos d'estètica de Roure. A més, és un text que no s'ha reeditat, que jo el conegui. Es publica l'any 45 i no es torna a reeditar. El que sí que està en connexió i s'ha reeditat, el que presenta amb uns fulls, que el full català que presenten els catalans a Mèxic, uns fulls molt interessants que paga un empresari català, que durant un any, ja és un full nacionalista, Roure allà ja publica tres articles, que aquests tres articles sí que en Conrad Vilanova, abans n'ha fet referència, els edita. I aquests, de fet, aquests tres textos que ha dit en aquest full català són textos de divulgació. Són el públic als quals va destinat és la comunitat catalana, i per tant allà al costat d'aquests articles sobre l'art, sobre el plaer estètic, sobre la creació, hi pot haver qualsevol altre tema de debat. Per tant, no és el lloc per fer un treball en profunditat. Mentre que el text que nosaltres avui farem una lectura ràpida, aquest, les idees estètiques de Tilley, el publica Cuadernos Americanos, la revista del Nuevo Mundo, l'any 45. Els temes encara són una mica els mateixos. Allò que hem llegit abans en aquest full català, aquí veus que l'aprofundeix, que el repeteix, que està en el tema, però ho fa ja per un altre públic. Fa un públic ja més intel·lectualitzat. Què és aquesta revista? És una revista que encara existeix, encara es publica a dia d'avui, l'any 45. Això és a iniciativa de dos personatges prou interessants. Jesús Silva Herzog és una referència en el món del coneixement, en el món de l'economia i en el món intel·lectual mexicà. I, per altra banda, Juan Larrea és un poeta basc, i per tant el que fan és una mena de combinatòria entre, en diríem, l'exili espanyol i el que, la voluntat per integrar els intel·lectuals des de Mèxic, i fan una revista d'un cert volum, d'un cert volum intel·lectual, d'una importància. Aquí tenim el número 1 i aquí, si ens fixem, té tres apartats que han durat durant molts i molts anys. Un és El Nuestro Tiempo, i aquí són anàlisis en profunditat, especialment ho porta aquest mateix Jesús Huelva, que aquest fa anàlisis político-econòmica de la realitat mexicana i americana. Llavors tenim una altra secció, L'aventura del pensamiento. Aquí veieu que Juan Larrea és, ja fa un primer article, però aquí és on el publicarà, els nostres intel·lectuals publicaran aquí. I finalment hi ha La presència del passado, que són els articles a l'entorn de la història. Anem en el nostre, l'any 45, el 3 de la col·lecció de l'any, es publica aquest nostre article, L'aventura del pensamiento, Juan Roura Parella, Les idees estètiques de Dewey. Què ens interessarà, per tant, eh? Farem nosaltres una lectura, no en diríem, molt sistemàtica, perquè no tenim temps, però alguns elements sí que ens interessarà. Entrem pròpiament en la revista, té una primera part, Consideraciones sobre la edició castellana de Dewey, que ens hi fixarem, perquè aquí moltes de les coses que han sortit, ell en parla. Un segon moment, Hacia el mundo estético de Dewey, que posa dos apartats, les tres estètiques, els tres modelos, els tres modos, supuestos fundamentales de Dewey, i després un tercer apartat gros, en el mundo estético de Dewey, i fa diferents apartats a partir d'aquí, l'expressió de la vida en l'arte, la creació poètica, la forma interior, forma externa, estilo, la impressió estètica, funció cognitiva de l'arte, evolució de la tècnica poètica, ojeada sobre l'estètica musical de Dewey i la conducta estètica i el principi d'harmonia. I així acaba l'article. Anem al primer, les consideracions sobre la edició castellana de Dewey. De fet, no li tocaria parlar d'aquest tema. Ja podria anar de dret, parlem de l'estètica, i no ho fa. Fa unes consideracions prèvies molt interessants i ho fa, ho veureu, per la seva història personal. Comencem. Cuando hace 15 años quisimos participar en las tareas del seminario de Spengler sobre la concepción del mundo en Goethe y su crítica en el presente en la Universidad de Berlín, i per tant aquí hi ha referències a tot el que abans ja s'ha comentat, para el que entre centenares de aspirantes solo podían ser elegidos una treintena, me acerqué al maestro, quien después de medirme desde su estatura nórdica, accedió a mi petición, no, es desde dalt, això, eximiéndome de toda prueba previa, por mi condición de extranjero, pero sugiriéndome que leyera a Dewey, y acotara aquellos pensamientos que encontrasen alguna resonancia en mi espíritu. Que interessant, eh? No li diu, fes una lectura sistemàtica. Apunta't allò que t'afecta. Ben interessant la situació. Aquest és el professor. Esperem que és l'home que el marca. Bé. Pronto supe que me había comprometido. Fer aquesta lectura li va comprometre la vida, eh? Mi primer contacto con Dewey me produjo un choque doloroso como si saliera de repente de la más cerrada obscuridad a la luz refulgente del mediodía mexicano. Apenas conocía el nombre de Dewey. Había leído un magnífico trabajo de Ortega sobre el filósofo berlinés. ¿Quién era aquel trabajo? Era un trabajo en la revista de Occidente, que después... em sembla que eren en tres moments diferents, després en fa un volum. Ell havia llegit això a l'any 34. Però què en diu? Després de llegir Dewey, primer coneix això, es creu Ortega, després llegeix Spengler, que el fa llegir directament l'obra d'Ortega. I com ho valora? Posteriormente me di cuenta de que el brillante estudi d'Ortega tenia escassa connexió con Dewey. Quan jo deia que és un pensament lliure, és capaç de fer les distàncies. S'ha cregut Ortega, llegeix Dilo i diu, doncs no. És capaç d'anar contra l'intel·lectual espanyol més important en aquell moment. El normal és que hagués anat a comprovar sobre les obres de Dilo la lectura que en feia Ortega. I no fa això. És un pensament, un home que té un pensament lliure, que és capaç de fer una lectura crítica d'allò que llegeix. I així ho fa amb tots. Amb tots. Algunos años después, al colaborar activamente en la formación de la biblioteca del Seminario de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, dirigido por el doctor Joaquim Xirau Palau, y que nada tenía que envidiar en su género por su riqueza y selección de las mejores bibliotecas europeas, lligo amb el que deia en Joan ara mateix, estàvem a l'altura d'Europa, hicimos traer les obres completes de Dewey, en alemany. Per tant, s'incorpora a la Universitat de Barcelona la lectura directa de les obres de Dewey. I això ho fa Roura. años más tarde, obedeciendo a un imperativo moral, por això s'exilia, per imperativo moral, arribamos a las costas americanas. A tiempo de empezar un curso en la Facultad de Filosofía y Letras de México sobre psicología de Dilley, hubo que hablar con el director del Fondo de Cultura Económica, Daniel Cosío Villegas, sobre la necesidad de dar un Dilley en lengua castellana. Y aquí tenemos la obra. Diguéssim que li fa a mida. Jo necessito fer aquest curs, no tenim un Dilley en castellà que els alumnes puguin seguir, i demana al Fondo de Cultura Econòmica que li tradueixi. I així entra Dilley. I llavors fa una pregunta molt interessant, que aquí a la cita queda tallada. ¿Por qué este germen fructificó en México y no en España? ¿Por qué a España no havien pogut traduir Dilley? Clar, estem ja a la República, ho podia haver fet, i no ho fa. Quina és la seva posició crítica respecte a la cultura de la República? En este proceso de calcificación se encuentra España donde desde mucho tiempo, y triste es confesarlo, en muchos de sus aspectos la República no tuvo tiempo ni de terminarlo, de disolverlo. És a dir, què passava a Espanya? Estava la cultura, allò que diríem, calcificada, diu. Dilley no hi cabia. I aleshores hem d'esperar a Mèxic, on la cultura és més viva, més fàcil, i allà tradueix Dilley. Aquesta és la posició, pròpiament. I llavors parla de la traducció, com s'han de fer les traduccions. El problema de la traducció... supuestos los conocimientos lingüísticos y literarios necesarios, como de toda reproducción artística, sea pictórica, musical, plástica, consiste en saber investirse de la ironía suficiente para esconder la propia personalidad y dar una versión viva, siempre condicionada por la situación espiritual del tiempo, de la obra traducida. En esta tensión del alma, siempre en peligro de romper el equilibrio, radica la belleza de la traducción francesa de Edgar Poe de Baudelaire y las traducciones de Eugenio Imaz. Què demana ell, que ja és traductor? Abans en Joan ens ho explicava, ell ja ha traduït, sap què significa traduir i què vol dir traduir Dilley. Primer, el coneixement de la llengua, per suposat, i dels elements tècnics. Però després, saber-ho a qui tradueixes. Per tant, sap també que les traduccions són caduques. Una traducció feta 25 anys enrere, probablement ja va a una societat diferent. És aquesta tensió que està a punt de romper l'equilibri. En canvi, les traduccions d'Eugenio Math sap fer això. Ha captat el públic a qui va dedicar-la. Entrem ja a l'apartat 2, hacia el mundo estético de Dilley. Les tres estètiques. Aquestes tres estètiques, ell ho diu clarament, em baso en Bernard Sombart, que déu-n'hi-do. Basar-se en aquest intel·lectual vol dir molt. En aquell moment, a Alemanya, ell pràcticament no el coneix, o en tot cas, veieu, ell crec que deixa d'ensenyar a la universitat quan Roura és allà. I el contacte sí que hi és. És una lectura marxista de Marx. I, per tant, el que fa aquest autor és dividir, per fer païble, l'obra marxista en tres grans moments, en tres grans lectures. Doncs ell agafa aquest mètode i en fa les tres pedagogies. Ho diu. Ho diu ell mateix. En el mundo estético, estos tres factores, les tres estètiques, que serien les tres pedagogies, que les treu del mètode que fa aquest autor marxista. Tornem a veure un pensament lliure, que és capaç d'agafar una bona eina, per dir-ho d'aquesta manera. Doncs, aquestes tres estètiques, i ara a mi no em surten els números, veureu, el mundo estético de estos tres factores se llaman genio y gusto, creación y placer, arte y juicio crítico, expresión y impresión. Surten quatre. Bueno, no le tenemos en cuenta, es igual. Y en el fondo de estos miembros vivos de la realitat estètica l'obra d'art com algo independent de l'individu, però en íntima connexió con ell. Quines són aquestes tres mètodes o tres sistemes? L'objectiu, aquell que explica com és una obra i que intenta ser tan objectiu com sigui possible. Un segon, el psicològic analític, aquell que és l'impressió sobre l'espectador. I un tercer, l'històric genètic, el que observa els processos creadors de l'artista. Ell agafa aquest mètode, que insisteixo, tret d'aquest autor marxista, i que les aplica a les tres pedagogies i a les tres estètiques. La investigación moderna, sobre todo Dilley, se afana en descubrir las finas conexiones que existen entre estos tres factores, fundando lo que podría llamarse, a semejanza de la filología actual, una estética interorgánica. Termo nou. Termo nou. Interorgánica. Anem ja així un mica ràpid cap als segons supostos fundamentals, i aquí fa una mica de resum i per tant nosaltres saltarem molts fragments. Elements fonamentals de Dilley, que ens interessen relativament per la lectura que ara fem. Toda la tarea de Dilley consiste en sorprender la vida en el momento creador del cual nacen las demás elevados rendimientos humanos, arte, ciencia y religión. No és possible definir la vida. Tant el concepte vida funciona com un axioma. No és, qualsevol definició queda escassa, queda infeliç. I per tant hem d'admetre que aquest procés que anomenarem vida, en Dilley, és un procés, és un, pràcticament un axioma. No se trata, pues, de la existencia individual ni de algo subjetivo, sino de algo originario común que une a todos los hombres. Vida no significa la subjetividad aislada, sino la totalidad del espíritu en su mundo unido en íntima relación. La vida no es, en fin, algo estático ni algo que fluye caóticamente, sino un proceso que siempre de nuevo crea nuevas formas. Bé, per tant, el concepte de vida aquí és molt interessant. És més que una vida biològica. I aquest salt de les ciències de la natura a les ciències de l'esperit, en el concepte de vida s'hi veu perfectament. Salto ja al concepte. Estas quatre categories fonamentals de la vida, i ara les diu, vivència, expressió, significació i comprensió, un biòleg no ho hauria dit així. I ell venia de les ciències. Definir la vida com vivència, expressió, significació i comprensió, és clar que hi ha Dilley, però hi ha més coses aquí darrere. Bé, doncs, constituyen el sistema coordinades en el que Dilley tractarà d'inscriure el món espiritual. Per tant, tot el tema de la vivència és un tema important. Potser que ens saltem alguns fragments perquè veieu que són llargs. Quisiéramos formular algunas reservas respecto a esta doctrina de la expresión inmediata de la vivencia estética. I ara aquí, per això fem aquesta lectura, anem a buscar la crítica que fa Roure a Dilley. En primer lugar, lo que caracteriza el arte no es la verdad de la expresión, sino la forma. Aquí ya marca distancias directamente en Dilley. Para que una expresión sea artística, tiene que ser formada. Formada ve de forma, I això, evidentment, també lliga amb el que explicava en Conrad amb la formació, la teoria de la formació. Tiene que ser formada. Y esto exige, con frecuencia, una elaboración consciente de la vivencia. Contra aquesta idea de l'experiència i de la vivència com un element gairebé automàtic o mecànic o simplement, diríem, simpàtic, no, hi ha d'haver una elaboració conscient de la vivència. L'artista necessita la forma per elaborar conscientment l'obra. I I en la segona crítica que fa, tampoco podemos estar conformes con Dilley cuando elimina de la expresión estética toda posibilidad de engaño. Interessant aquí, la mentida, l'engany. Quizá en ningún otro dominio de la vida, la máscara, es tan frecuente como el arte. Tiene razón Heidegger, y llavors fa la cita de Heidegger. La expresión encubre tanto como revela. La serveix també per mentir, per amagar, diguem, per no ser absolutament transparent en tota la seva veritat. Aquesta és la crítica que fa directament a... Hem vist dues crítiques a la posició de Dilley. Interessantíssim. Quin autor de del seu moment és capaç de fer això? No ho fa pas Ortega d'aquesta manera. Bé, referent a la creació poètica, la part quart, Dilley canvia radicalment la perspectiva del mundo estético existente. Ni da consejos, no fa preceptives, para hacer poesías o pintar cuadros, y rechaza también la estética metafísica. Diu, què m'interessa de Dilley? Doncs que no és ni una nova metafísica, ni d'altra banda, tampoc és una nova perceptiva. És una altra cosa. Movem l'art a un terme nou, a un terreny nou, el que nosaltres podríem dir a una expressió formada. Ja no és una nova metafísica, però tampoc és com pintar. No és un boaló, no és les perceptives franceses, ni pensar. M'interessa aquest nou corrent que ell posa. La base de todo poder creador, de la capacidad poética, está en la vivencia de los grandes estímulos elementales de la existencia humana y de las emociones y destino de ellos emana. La vivencia impone siempre un elemento fecundante, una piedra echada en el remanso de nuestra alma. D'acord, Aquesta és la vivència. Però ara faltarà l'elaboració de l'artista, i per tant aquí, com ell hem vist abans, la necessitat de la forma. Bé, no sé com anem de temps, si falta, ho dic per saltar o no.
Ens queda? Fa rato que ens l'estem menjant.
Sí?
Si et sembla, uns minuts més.
Doncs... farem aquesta i llavors saltarem al final.
Sí, 5 minuts com molt.
Com molt, d'acord, sí. Per què ens interessa aquesta cita? Perquè això va una mica més enllà, s'ha mastegat, ha pensat, ha reflexionat a l'entorn de Dilley. Todos conocemos estas imágenes vagas y difusas que desfilen en nuestra pantalla interior en el tránsito de la vigilia del sueño. El poeta vive generalmente en ese mundo de sus imágenes, que no son copias de la realidad, sino transformaciones, y ha donat una forma nova, transformaciones fantásticas. Adquieren una gran viveza y precisión, una claridad plástica. Goethe nos cuenta este tipo de imágenes, que además él sabía provocar a voluntad. Y sabido es que Dickens vivía textualmente con los personajes de sus novelas. I ara l'observació és interessant, la que ve. Una vez, Alfonso Reyes, que ja recordaran, en quien como poeta genuino también se le dan estas imágenes, nos contaba de un amigo que no quería ser molestado porque estaba contando un cuento a sí mismo. Este poder es una capacidad innata, como reconocía el mismo Goethe. Aquesta necessitat d'expressió de donar forma, no em molestis que m'estic explicant el conte. Extraordinari, no? Bé, doncs, salto aquests elements de... i per tant anem pràcticament aquí al final. Ens diu pràcticament al final, que és la conducta estètica. La funció de l'arte, nos decía Emilio Utitz, un professor seu, que és el que teniu aquí a la foto, cuyas obras acusan la influencia de Dilley, consiste en espiritualizar los sentidos y sensualizar el espíritu. Segurament que aquesta és una bona frase per definir el que ell pensava. L'estètica ha de fer això. Espiritualitzar els sentits i sensualitzar l'esperit. I pràcticament acaba així. La conducta estètica quiere hacer de la vida una obra de arte. Sona molt més que Dilley aquí, eh? Forma, medida, harmonia, belleza, sona noucentisme, abans en Conrad hi feia referència, està clar. Esta cultura estètica de pura extracció helènica, més clar ja és difícil, passa des de decenios per una dura, dura prueba, però renacerà sempre de nuevo, sean quals foren sus eclipses, perquè és lo permanente en el hombre. Se dice que la cultura estètica afemina. Para Dilley, el arte era un gran estímulo de la vida. Estamos seguros, ara parlei, està clar, estamos seguros de que la más pura tradición griega hizo alguna vez suyas aquellas palabras de Beethoven a Bettina von Arn. El arte mete fuego en el, en el alma del hombre. I aquest és el final de l'article i així s'acaba la meva exposició. Moltes gràcies.